Benvinguts a la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Comencem parlant de l'obsolescència programada, perquè el proper objectiu d'Europa per al mercat d'electrònica de consum és acabar amb aquesta obsolescència programada. El Parlament Europeu ha demanat a la Comissió que treballi al costat de les diferents marques d'electrònica i informàtica per assegurar que els consumidors europeus puguin reparar els seus dispositius de forma senzilla en qualsevol proveïdor i no només en els escollits per les diferents empreses. Tot i que de moment es tracta només d'una petició per explorar la situació del mercat, aquesta nova estratègia podria tenir conseqüències importants. Entre les recomanacions del Parlament figuren, per exemple, exigir als fabricants que permetin extreure i canviar de forma senzilla les bateries dels productes d'electrònica, la creació d'una etiqueta europea que identifiqui productes de fàcil reparació o ampliar els períodes de garantia si els productes passen més d'un mes al taller. També destaquem que l'FBI i el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units han detectat bretxes de seguretat informàtica a les centrals nuclears d'Estats Units que els ciberdelinqüents haurien aprofitat per penetrar en els sistemes informàtics de les empreses operadores d'aquestes infraestructures crítiques. Segons ha informat el New York Times, els pirates informàtics porten accedint a les computadores de les centrals des del passat mes de maig. Una activitat delictiva que les autoritats nord-americanes van començar a detectar la setmana passada en els ordinadors de la Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, que gestiona una planta nuclear a la localitat de Burlington, a l'estat de Kansas. Un cop detectada, la fuita de seguretat per consultors en seguretat, l'assumpte va caure en mans de l'FBI i el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, que han elaborat un informe al qual ha tingut accés el rotatiu novaiorquès. L'amenaça ha donat lloc a l'activació d'una alerta de seguretat Amber, la segona més alta en els Estats Units, amb una investigació en curs, ja que l'informe dels organismes de seguretat nord-americans no precisa si l'accés als sistemes informàtics de la planta nuclear responen a una operació d'espionatge industrial o si per contra es tracta d'un intent de sabotatge. I en aquesta mateixa línia, l'últim atac amb ransomware que ha posat contra les cordes a més de 2.000 equips en organitzacions de tot el món va ser programat amb la intenció de fer el major dany possible als equips infectats i no per aconseguir un rescat per la informació segrestada. Es tracta d'un gir poc habitual en els virus de tipus ransomware que infecten i segresten informació per aconseguir diners a canvi de tornar al control de l'equip. En el cas del NotPetya, que és com s'ha denominat la infecció després de l'últim ciberatac, les sofisticades tècniques que es van utilitzar per colar-se als equips venien acompanyades d'una infraestructura molt amateur per rebre els pagaments que s'exigien. Diversos investigadors apunten que això últim és una cosa intencional, per tal que la informació segrestada no pogués recuperar-se. És el que apunten des de Kaspersky, l'empresa de seguretat del famós antivirus, així com altres experts. I una trucada telefònica a principis de la passada setmana al número d'emergències de les autoritats de l'estat nord-americà de Nou Mèxic va servir per frenar un altercat domèstic que podria haver acabat en tragèdia. La trucada no la va realitzar la víctima ni un familiar proper, sinó un altaveu intel·ligent instal·lat en el domicili que va reaccionar en sentir l'atacant Eduardo Barros durant la baralla amb la seva nòvia. En un moment de la discussió, Barros va apuntar a la seva nòvia en presència de la seva filla amb una pistola i li va preguntar: "Trucaràs al xèrif?" L'altaveu va interpretar la comanda com "trucar al xèrif" i va marcar el número d'emergències corresponent. Els operaris a l'altre costat de la línia van escoltar la resta de la discussió i van alertar la policia, que va acudir al domicili i va aconseguir alliberar la víctima i la seva filla i aturar l'agressor després d'una intensa negociació. I també destaquem que després d'imposar una multa rècord el passat 27 de juny, la Unió Europea està estudiant tornar a condemnar Alphabet, l'empresa matriu de Google, per competència deslleial. Aquest cop, l'objecte de la sanció no seria el seu cercador, sinó Android, el sistema operatiu de la companyia per mòbils, tablets i altres dispositius. Els organismes reguladors encarregats d'estudiar si Google trenca la normativa de la competència de la Unió Europea han convocat un grup d'experts en la matèria per avaluar si és el cas de la companyia, segons informa Reuters, citant dues persones relacionades amb l'assumpte. Segons les conclusions de la comissió en aquest cas, que Google obligui a fabricants de telèfons a instal·lar la cerca de Google i el navegador Google Chrome en els seus dispositius com a condició sine qua non per tenir accés a la resta d'aplicacions de la companyia violaria la normativa de la Unió contra la competència deslleial, ja que perjudica els esmentats fabricants. També es plantegen acusar la companyia de pagar a les marques per instal·lar en exclusiva el seu cercador. I fins que vegi la llum a la tardor, la cascada de rumors sobre l'iPhone 8 sembla inevitable. Ara li ha tocat el torn als colors i al preu. D'acord a dos tuits de Benjamin Geskin, especialista en filtracions sobre tecnologia i mòbils, quatre seran les opcions per als usuaris del futur iPhone 8, incloent un defecte mirall en un intent d'animar encara més les vendes del seu producte estrella. D'altra banda, el popular blocaire John Gruber ha assegurat a la cadena CNBC que l'iPhone 8 podria costar $1.200, uns 1.050 euros, per sobre dels $1.000 dels que s'ha parlat en els últims mesos i gairebé el doble del preu del model anterior. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera!